Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Sandra Gómez. Ucraïna ha anunciat la detenció de dos coronels del seu servei de seguretat implicats en una trama per matar Zelensky. Segons han apuntat els serveis de seguretat d'Ucraïna en un comunicat, aquesta xarxa de la qual formaven part els dos coronels passava informació secreta a Rússia i les seves activitats estaven supervisades pel Kremlin. Segons Kiev, plantejaven que fossin militars pròxims a la seguretat de Zelensky qui el prenguessin com a hostatge per posteriorment assassinar-lo. Les dues detencions arriben un dia després que els serveis de seguretat d'Ucraïna arrestessin un alt funcionari de la Direcció de la Protecció Estatal acusat de recopilar informació sobre persones protegides per fer-la arribar a serveis d'intel·ligència estrangers. Canviem de tema. El Tribunal Suprem ha estimat els recursos contra el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal de sala de la Fiscalia en matèria de drets humans i memòria democràtica i ha acordat anul·lar el decret corresponent. La decisió s'ha pres per majoria de la secció quarta de la sala del contenciós administratiu. En total, hi havia tres recursos plantejats contra el nomenament. El Suprem insta ara el Consell Fiscal perquè es pronunciï sobre la possible incompatibilitat d'aquest nomenament, tenint en compte que la parella de Delgado, Baltasar Garzón, dirigeix una fundació dedicada a la defensa dels drets humans. I en matèria econòmica, l'agència tributària ja ha tornat 465 milions d'euros a 614.500 contribuents catalans durant el primer mes de la campanya de la renda corresponent al 2023, xifra que representa un 22,4% més de devolucions que el mateix període de l'any passat. Segons l'agència tributària, es tracta del 55% de l'import sol·licitat, cada moment és de 845 milions. Pel que fa al nombre de contribuents que han sol·licitat una devolució, 614.500 representen el 66% del total i un 18% més que l'any passat. A Catalunya s'han presentat 1.331.000 declaracions de la renda, un 27% més que en la campanya del 2022. Recordem que l'agència tributària ha posat en marxa el programa d'atenció telefònica personalitzada per la confecció de les declaracions de renda. I avancem amb més qüestions. Els dos desnonaments previstos a l'edifici ubicat al número 106 del carrer del Carme de Barcelona, propietat d'un fons, s'han acabat executant. Desenes de persones, segons el Sindicat d'Habitatge del Raval, s'han concentrat a les portes de l'immoble per evitar els llançaments, però finalment la comitiva judicial ha pogut tirar-los endavant. Els activistes han lamentat aquests desallotjaments perquè afecten persones vulnerables que no tenen més alternatives. Han criticat que la solució que se'ls ha donat des de l'Ajuntament és precària i han indicat que hi ha menors implicats. És la Joana, portaveu del Sindicat d'Habitatges del Raval.
Estem arribant a un punt de limitacions que, en el cas de la Maria, per exemple, el que li han ofert és aparella els seus tres fills, entre ells dos menors i la seva neta de 2 anys, de tenir una pensió que pot entrar de 8 del vespre a 8 del matí. El que tu facis de 8 del matí a 8 del vespre és el teu problema. I això, evidentment, doncs, marca un problema molt greu.
Per altra banda, els llançaments programats als carrers de l'Argenter i Sant Antoni Abat han quedat aturats. Aquests pisos també pertanyen, recordem, a grans tenidors. I en esports, el Barça avança en les negociacions per garantir la continuïtat de Pau Cubarsí al Club Blaugrana. Actualment, el central té un contracte firmat l'estiu passat i que finalitza el 2026 amb una clàusula de rescisió de tan sols 10 milions d'euros, cosa que fa que sigui un fitxatge molt assequible per als grans equips europeus. La intenció és millorar-li les condicions actuals fins que faci els 18 anys i llavors ampliar el nombre de temporades, actualitzar la fitxa i fixar una nova clàusula amb una xifra astronòmica. I el Madrid buscarà demà el bitllet per ser a la gran final de la Champions, que es disputarà a Wembley l'1 de juny. Els blancs rebran el Bernabéu al Bayern de Múnic, amb qui van empatar 2 en el partit d'anada de semifinals a Alemanya. Els madrilenys són conscients de les dificultats que tindran en el partit i es mostren cautelosos amb aquest duel, ho ha dit l'entrenador de l'equip, Carlo Ancelotti.
Como he dicho, no somos optimistas, tenemos una gran ilusión, porque puede ser otra noche mágica para nosotros, para nuestra afición, pero optimismo no hay. Hay conciencia de las dificultades que podemos encontrar en el partido.
Pel que fa a la convocatòria, la principal i única novetat a la llista és el retorn de Dani Carvajal, que ja va complir el partit de sanció en el duel d'anada a l'Allianz Arena. Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora al punt de les 6 amb més informació al Sense Distància i ara us deixem amb el Fabricació Pròpia i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Amb el govern republicà, Catalunya ha liderat la inversió social més important de la seva història. Hem obert un camí per pal·liar les desigualtats. I, sobretot, un camí de democràcia sense repressió. Nosaltres, els republicans, on hem estat sempre? Al costat de la gent. Al costat de Catalunya.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts que passen de les 5 de la tarda, un dimarts més, obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Joan Anton, com
Hola,
estàs?
Hola, molt bé, i tu?
Molt bé, estàvem aquí amb la Vanessa, xerrant. I la Paula diu, bueno, què?
Arreglant ja, el món.
Clar, arreglant el món, mare meva. Escolta, Joan Anton, a veure, va, ajuda'ns a arreglar una mica el món.
Si esperes que avui contribuïm a fer això, o tu,
home,
potser sí.
Sí.
Jo crec que poc hi puc contribuir.
No, home, mira, jo quan arribo a aquesta hora, els dimarts, Vanessa, sí o no? Estàs d'acord? 100%, eh?
Vull dir... M'alegro, escolta'm, fantàstic. Jo també vinc molt a gust. Però això d'arreglar el món... Em sembla que, no sé, vaja,
a veure,
tant
que,
de bo.
Que aprendrem alguna cosa nova, segur?
Espero.
Va, doncs ens hi posem, perquè avui ens proposes fer una mirada al passat. Joan Anton, la vida es mira al passat?
Sempre. Ara tu i jo ens estem, i a la Vanessa també, ens estem mirant
sí.
Com érem fa uns nanosegons.
Que fort,
passat,
això.
És el temps que triga la llum en rebotar la teva cara entre la meva retina. Que la qüestió és que la llum, tot i anar molt de pressa, de fet, segons la física que tenim, és l'objecte, és la cosa, no és cap objecte, però seria com l'entitat que més de pressa pot viatjar, tot i això, la seva velocitat no és infinita. És molt alta, vora 300.000 quilòmetres per segon. Però no és infinita. Vol dir que, per tant, triga un determinat temps en recórrer les distàncies. Això, per la nostra vida quotidiana, no té gens importància. Ja et dic, ara ens estem mirant com érem amb el passat fa uns nanosegons, que és el temps que triga la llum en recórrer la distància que ens separa. No té importància. Però quan mirem el cel, sí que la té, perquè allà les distàncies són molt grosses. I això vol dir... que la llum, a pesar d'anar molt de pressa, abans deia, va a 300.000 quilòmetres per segon, aproximadament, 299.723 quilòmetres per segon, però en el buit. Però la qüestió és que, tot i anar així de pressa, que facis una idea, amb un únic segon, un fotó, que és la partícula de la llum, un fotó, anem a fer l'exercici. Si tu agafes el circuit de curses de Montmeló...
Va.
I poses a la línia de sortida...
Jo física fatal, eh?
No.
Val.
Ja veuràs. Poses a la sortida del circuit de Montmeló
sí.
Un Fórmula 1,
sí.
Dels més guais que hi ha, no?
Sí.
I un fotó, una partícula de la llum, i dones el tret de sortida.
Sí.
En un segon, quan penses que haurà recorregut el Fórmula 1? Jo de cotxes no en sé, eh?
No, si
veuràs, no sé, què podríem dir, va?
Que va, digues tu una, perquè si no en diríem
no
molt
sé,
grossa.
No sé, un segon, un centenar de metres.
Sí.
No, no sé, una cosa sí. No ho sé, eh?
Sí.
Val, doncs què? Mira, la llum en un segon haurà donat 7 toms sencers.
Què dius?
Però no al circuit de Montmeló, a la Terra. Jo això del circuit de Montmeló ho poso per fer-ho més interessant, però de fet podria posar-hi qualsevol cosa.
No, com pot ser tan ràpid?
En un segon, la llum dona 7 toms sencers a la Terra, al planeta. Això són 300.000 quilòmetres per segon. Tot i això, com et deia, tot i que sigui molt ràpid i que res no pugui anar més de pressa que la llum en el buit, triga temps. Si fos infinita, la seva velocitat seria immediat, no? Vindria de molt lluny de manera immediata, però no és així. I això el que fa és portar-nos a imatges del passat. Vol dir que sempre mirem al passat. Vol dir que quan mirem, sobretot al cel, a unes distàncies molt grosses, mirem el que jo anomeno retrats del passat, coses que van ser i que potser ja no són, però on s'arriben ara aquelles imatges. I contra això no podem fer-hi res,
no hi ha res.
Només podem fascinar-nos i badar, que ens caigui la bava mirant al cel i pensant aquestes coses.
Per tant, m'estàs dient que no hi ha manera de veure el present?
No. No, literalment no. Perquè el viatger que tenim que ens porta la informació és la llum. Hi ha altres missatgers a la natura. De fet, la setmana passada parlàvem dels neutrins, que és un altre missatger de la natura. Però també tenen un límit de velocitat. Aquests, a més, per sota de la llum. De manera que no hi ha res que sigui immediat. No hi ha res que diguis, ara, ja, pam, no? La llum és el nostre missatger universal, triga temps. I, per tant, sempre veiem les coses en passat. Torno a dir, això per la nostra vida de dia a dia no té cap mena d'importància, cap ni una. I hem convingut, ens hem posat d'acord, amb que, va, farem veure com si estem mirant el present.
Sí.
No passa res, sí. No passa res. Però això mateix no ho podem fer quan mirem a l'espai. No podem dir, farem com si estem mirant el present, perquè sabem que estem mirant, en alguns casos, molt al passat. Molt al passat. Torno a dir, potser veiem coses que ja no hi són, realment. El que sí que hem fet és un exercici següent. Atès que no hi podem fer res, només que badar i caure'ns la bava,
sí.
Doncs, escolta'm, ja està. Ens acostumarem a pensar que allò que veiem, allò que ens ha dut la llum, és el que hem d'estudiar. Per tant, quan ens arriba la llum d'un estel, estudiarem aquell estel, donem gràcies a que ens arriba la llum, i estudiem aquest estel, i ja no ens qüestionem si aquell estel avui és o no hi és, perquè ens és igual. Perquè, tot i que no hi fos, tampoc no hi podríem fer res, perquè la llum de l'explosió, que ens diria que aquell estel ja no hi és perquè ha explotat, encara estaria viatjant cap a la Terra, a la velocitat de la llum, per dins-se que aquell estel ha explotat. Com que aquesta llum encara no ha arribat, doncs fem veure com si ja està, i escolta'm, estudiarem el que la llum ens dugui, la informació que la llum ens porta, i ja no ens qüestionarem què passa si aquell objecte ja no hi és. Perquè, torno a dir, tant ens és.
Joan Anton, tu dius que no, eh? Però és un filòsof, també, Vanessa.
No, home, no. Això... Diu, No, clar, no, doncs mira, vaig aprofitar això que dius per dir una cosa, que de fet l'he explicat sovint, no? Quan la gent et diu, no, perdona, és que jo sóc de lletres. A vegades, quan vols explicar coses d'aquestes...
Sí,
no?
A mi no m'atabalis.
Mira, dues coses. Llavors, vull contestar dues coses. La primera és que vol dir que no estic fent bé la meva feina. Perquè, diríem, jo t'haig de poder explicar coses de la ciència de manera que tu les puguis entendre. Això és la divulgació científica per tots els públics.
Sí.
Per tant, vol dir que jo ja estic fent alguna cosa que no faig bé perquè tu em diguis això, soc de lletres. Segona cosa, ara ho deies, filosofia. Antigament, els nostres pensadors grecs, eren al mateix temps filòsofs, pensadors, matemàtics, astròlegs, en aquell moment... Era més l'astrologia. Sí. Era tot plegat. Eren homes savis. Hi ha molt poc que separa la filosofia de la ciència. Molt poquet. Qualsevol persona que vagi pel carrer, per la vida, i es faci preguntes, tipus, per què? Per què això és d'aquest color? Per què el cel de nit és fosc? Per què la llum... Ja ets, alhora, filòsof i científic. El que separa la filosofia de la ciència és que la ciència va un pas més enllà i vol comprovar, vol fer hipòtesi, idear, doncs el per què seria això, aquesta seria la causa de el que sigui,
el que sigui.
I l'anem a comprovar-la. Però al final hi ha molt poc, a l'origen hi ha molt poc que separi la filosofia de la ciència. És pensament, és qüestionar-se les coses.
Mira, doncs com en Joan Anton ens fa qüestionar cada dimarts els temes que ens proposa, avui ens volies parlar, no?, de com mirem, que normalment mirem cap al passat, Et pregunto ara. Aquesta pregunta els he fet a l'equip, a l'inici.
Ah, sí?
Sí, i tots han dit, escoltarem a les 5 en Joan Anton, perquè quant temps triguen a arribar la llum de la Lluna, del Sol o dels planetes del nostre sistema solar?
Molt bé. Molt fàcil. És facilíssim. Facilíssim perquè sabem les distàncies, sabem la velocitat, i això sí que és de Navadini de batxiller. Això és d'ESO. De calcular, si saps la distància. Clar, saps la distància i la velocitat, saps el temps.
Sí.
Mira, de la llum, quan veiem la Lluna, la veiem com era fa una mica més d'un segon. 1,2 segons.
Mal.
Això és molt poc. Molt poc. Són 385.000 quilòmetres que hi ha de distància de Terra i Lluna. Això ens ho porta en un segon. El Sol, que recordem que no l'hem de mirar mai directe. La llum del Sol ens arriba després d'una mica més de 8 minuts de recorregut. Per tant, d'alguna manera, el Sol, si ara el Sol desaparegués, si algú toqués un botó i deia, ah, doncs mira, ara elimino el Sol, no ens n'assabentaríem fins al cap de 8 minuts. Perquè durant 8 minuts continuaríem rebent la llum que fa 8 minuts ha sortit del Sol. Val? Els planetes, en funció del planeta. Però perquè et facis una idea, Mart. Mart pot arribar a estar fins uns 20 minuts llum. Vol dir que un senyal de llum pot trigar fins a uns 20 minuts a arribar des de mar. Això vol dir que els robots, per exemple, que tenim allà explorant i fent les seves cosetes, quan ens envien senyals, emissions, que són llum, ones de ràdio, que són llum, aquestes emissions poden arribar a trigar d'uns quants minuts fins a 20 minuts, en funció de la distància de com varia. I, per tant, els robots han de tenir capacitat autònoma de decisió. Perquè imagina't que hi hagi un robot que estigui a punt de caure per un penya-segat. No? S'estigui desequilibrant i envia un senyal de socorro a la Terra a l'enginyer que està de guàrdia. Ajuda'm, ajuda'm, cap on haig de moure'm? 20 minuts que triga la senyal en arribar. L'enginyer s'ho mira, contesta. 20 minuts més de la resposta. Ja, quan aquesta resposta arribi, no?
el robot
estarà estavellat sota del penya-segat. Això vol dir que els robots han de tenir una certa capacitat autònoma per prendre decisions bàsiques, i això passa en moltes missions especials. Moltes missions especials, a l'últim instant, o instants crítics, han de ser resolts in situ. Per això que deia. Per exemple, aquest setembre i octubre tindrem molt bé el cel per contemplar-lo Saturn.
Val.
Doncs quan tu aixequis la vista i veigis la llum pàl·lida de Saturn, l'estaràs veient com era fa més d'una hora i mitja, per exemple. I així, com planetes més lluny del nostre sistema anem, més al passat els veus. La nau més llunyana que té la humanitat és la Voyager 1. Voyager 1 i Voyager 2 són les naus que van sortir, crec recordar, l'any 77, si no recordo malament, i són les més llunyanes que té la humanitat. Doncs la Voyager 1 triga un xic més de 20 hores i mitja, els seus senyals han
arribat. Arribar aquí?
Per tant, està 20 hores i mitja llum de distància. 20 hores i mitja.
Un dia?
Quasi, imagina't. I és la més llunyana que té la humanitat, eh?
Ja, yeah.
I ara parlarem d'objectes que estan molt més lluny, que no són de la humanitat, són de la natura, que estan molt més lluny.
Doncs vinga, anem cap a... Ens estàs proposant un viatge a la Via Làctea?
Per exemple.
Vinga, anem-hi, va.
Vinga, anem-hi.
Has fet mirada ja de...
De què?
De capità de...
De capità de nau cap a la Via Làctea.
Bueno, sí o no, Vanessa? Eh, que està fet?
Escolta'm, la Via Làctea és de les coses més boniques que
podem... T'agradaria?
Sí. No, a mi tot el que fos tocar un botó, sortir de la Terra i veure-la des de fora, ja està. Això estaria pagat, ja, per això ja no ho podré fer. La qüestió és que veure la Via Làctea la veiem a l'estiu. Mesos d'estiu i tardor, són nits fosques sense lluna, és el moment d'aixecar la vista al cel i veure aquella taca de llum que creu a través del cel. Allò és la Via Làctea, que és com l'eixample de la nostra ciutat. Recordem que una galàxia, i la Via Làctea és la nostra galàxia, equival a una ciutat còsmica. Doncs nosaltres, a l'estiu, la mirada la tenim enfocada de nit cap al downtown, cap a Plaça Catalunya, cap al centre de la nostra galàxia. I per això veiem la llum de milers de milions d'estels d'edificis d'aquesta ciutat que no podem distingir un a un perquè estan molt lluny. I veiem la lluentor global de l'Eixample. No sé si ho vaig explicar un dia, jo vaig fer els càlculs i si Barcelona fos la Via Làctea, nosaltres, el sistema solar, viuríem a les EPS. Ah, vivim a la SEP.
Sí.
Però està la merda.
Sí, sí,
el metro, botigues...
Sí, sí,
no,
ho tenim tot a mà.
Ho tenim tot súper.
Sí.
I no és Plaça Catalunya, perquè viure per la SEP... Visitar per la SEP està bé, però
viure i una altra història.
No m'agradaria gaire, no?
Sí.
Doncs quan mirem la Via Làctea a l'estiu estem veient Plaça Catalunya. Estem mirant en direcció a l'Eixample i Plaça Catalunya. La llum que rebràs aquest agost, juliol, agost, setembre de la Via Làctea va sortir d'allà
quan l'home habitava les coves d'Altamira, fa 25.000 anys. Oh. I ara arriba per dir-te, mira, sóc el centre de la teva galàxia, sóc el centre de la teva ciutat. No em diguis que no és increïble.
Home, és fascinant.
Per tant, derives un pensament filosòfic i dius, per tant, com és que no mirem el cel? Perquè si la natura s'ha pres tantes molèsties en fer arribar llum de tan lluny per explicar-nos històries, com és que no les escoltem, aquestes històries, no? Com és que no aixequem la llum i deixem passar la vista, vull dir, i deixem passar aquesta llum i no li fotem ni cas? Quan és extraordinari. Aquella llum ha estat viatjant 25.000 anys, aprox, per explicar-nos com és el centre de la nostra ciutat. I és brutal.
Això és molt fort, eh? A mi m'has deixat aquí.
I això és la nostra galàxia. Encara no hem sortit de la galàxia. Vols que sortim de la galàxia?
Anem cap a on ens portes?
Altres galàxies.
Vinga, anem-hi, va.
Capità, no m'ho havien dit mai, això.
On som?
Ara anem a Andròmeda. Mira, a les nits de setembre, de tardor, sobretot, en una nit fosca, sense lluna, i que del Pirineu, d'aquestes llums molt clau, del Montsec, o del Montsec, o de Terres de l'Ebre, per anar a escombrar cap a casa, i que algú t'ho assenyali amb un làser, en un punter làser, perquè és un punt de llum, veuràs un punt de llum insignificant al cel, però si mires en uns prismàtics, veuràs que aquell punt es converteix en una taca difosa de llum, i si miressis en un telescopi, veuries una galàxia, una altra ciutat com la nostra, ja fora de la Via Làctea. Doncs la llum que rebem va sortir de d'Andròmeda, que és com es diu aquesta galàxia, fa 2,5 milions d'anys.
Estupendo.
Estupendo. Ha estat viatjant durant 2,5 milions d'anys per explicar-nos com és aquesta galàxia. Llavors, una altra reflexió molt interessant, que aquesta és, la cosa també va al contrari, recíproca.
Clar.
Vol dir que si nosaltres els estem veient amb ells com eren fa 2,5 milions d'anys, ells ens veuen a nosaltres com eren fa 2,5 milions d'anys. Si dins de la galàxia d'Andròmeda hi ha gent, civilitzacions amb tecnologia avançada, doncs ens estaran veient així. I si anem més lluny, ara agafa't una galàxia que estigui a 66 milions d'any llum, que en coneixem unes quantes. 65 milions d'any llum. Vol dir que la llum els estem veient com era fa 66 milions d'anys. Doncs ells ens veuen a nosaltres quan encara hi havia els dinosaures aquí. Clar, fa 66 milions d'anys va sortir la llum de la nostra galàxia, inclosa la del Sol, inclosa la poqueta llum que rebota en el nostre planeta, i durant 66 milions d'anys aquesta llum ha estat viatjant per l'univers, perquè aquesta civilització suposada la capti i digui, mira, i així podríem continuar. Galàxies cada cop més lluny, més lluny, més lluny, fins les galàxies més llunyanes, fins als primers instants de vida de l'univers.
I escolta, Joan Anton, ara, clar, quins instruments tenim per mirar, no? Cap a...
Molt bé, molt interessant. Mira, d'entrada, els ulls. L'instrument més perfecte que ha fet la natura. Res compara els ulls, res. Tu fixa-t'hi les càmeres que tenim i dius, quants píxels té?
No sé quants
trillions de píxels. Res, oblida tant. No hi ha cap càmera al món, i la prova és que quan fem fotografies amb aquestes supercàmeres, cura que és contrallum, cura que aquí hi ha ombres.
Sí.
L'ull humà és capaç d'adaptar-se a qualsevol condició alhora, contrallum, sol, il·luminació. Val, per tant, primer l'ull, mirem el cel, hem de mirar el cel. Després tenim telescopis. Els telescopis el que permeten és capturar llum molt antiga, llum que ha estat viatjant durant molt de temps. Per tant, ens permeten rebobinar el passat. Ens permeten veure objectes que ja segur que no existeixen, o probablement no existeixen, la llum dels quals ha estat viatjant durant molt de temps. I així tenim telescopis com el Hubble o el James Webb, la funció del qual, del James Webb, és mirar com més el passat pugui, mirar com eren els primers estels i les primeres galàxies que es van formar en el nostre univers i que probablement ja no existeixen. El Webb ens està ensenyant llum d'objectes que van emetre aquesta llum fa més de 13.300 o 400 milions d'anys, t'ho vaig a traduir. Quan la llum va sortir d'aquests objectes, la Terra ni de bon tros existia. Ni la Terra ni el sistema solar. I ara aquesta llum arriba en un lloc, en un raconet de l'espai, on hi ha un planeta que anomenem Terra, on han aparegut uns humans curiosos, que han estrenat un instrument que es diu telescopi James Webb, una joguina, amb la qual avui rebem llum d'objectes que ja segur que no hi són. Però ens arriba avui aquella llum. És brutal. I això és molt interessant perquè, fixa't, ens permet estudiar l'univers. Ens permet estudiar com érem quan érem petits. Com era l'univers quan es va formar. Com era la primera generació d'estels i de galàxies.
Clar.
Si la llum, la velocitat, fos infinita, aquesta informació l'hauríem perdut. No hi hauria manera de rebobinar el passat. Tot el que veuríem seria en present. No podries veure coses del passat. I això és un enorme avantatge perquè permet a la ciència estudiar l'univers. Estudiar com va néixer, com es van formar els primers estels.
Escolta, però llavors, o sigui, gràcies a la llum, mira, que així ja anem acabant, Joan Anton, seria possible remuntar-nos al temps fins a... No, al mateix
Big Bang? No. No, la resposta és no. En teoria un podria pensar que sí, però la natura ens ha posat un límit aquí. Val. I és que la llum del Big Bang, d'aquell primer instant de l'univers, l'univers era tan dens, la matèria estava tan densa, que la llum rebotava constantment amb aquella matèria. Cada rebot que fa la llum és com si la llum es transforma per informació. Ja no és la mateixa llum quan ha sortit rebotada. Va. I la llum només feia que rebotar, perquè l'univers era molt dens. Però l'univers s'expandia. I va arribar un moment, uns 380.000 anys només, que això és un sospir, després del Big Bang, que l'univers s'havia expandit suficientment i la temperatura havia baixat suficientment com perquè la llum ja no rebotés contra la matèria, perquè ja era menys dens l'univers, i la llum va quedar lliure per viatjar. Aquesta és la llum més antiga que podem rebre. No la de l'instant del Big Bang, sinó la emesa 380.000 anys després del Big Bang. I aquesta llum la tenim aquí, i l'hem vista. Bueno, vosaltres no, que sou molt jovenetes, jo l'he vista, aquesta llum. Abans que tinguéssim els televisors digitals, quan teníem els analògics, aquella neu que quedava després de l'emissió, que l'heu vista a reportatges, però no digueu que vosaltres l'heu vista en directe, però jo sí que l'he vista quan hi havia un canal només de televisió.
A més, jo l'he vist.
O les ràdios antigues, quan canviaves de canal i feia el cruixit aquell de l'estàtica.
Sí,
això són interferències, part de les quals ens les provoca aquesta llum que ve de 380.000 anys després del Big Bang, que tenim aquí, ara mateix. És una llum molt freda que arriba en format de microones, igual que els microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que tenim aquí mateix, omplen tot l'univers i ens provoquen interferències als instruments. Aquesta és la llum més antiga i ens porta del seu estudi, ens explica, perquè ve de 380.000 anys després del Big Bang, ens explica com va ser pràcticament el Big Bang. Com era l'univers fa 13.700 milions d'anys. Estudiem el passat gràcies a la llum que ens arriba ara.
Al·lucinant.
Sí que ho és. Per això que hem de mirar més el cel i hem de mirar aquestes coses i hem de parar atenció als missatges que ens dona la natura. És que es pren moltes molèsties per explicar-nos coses. I de tant en tant la natura deu pensar, aquests humans fan la seva, no? I no pensen, no reflexionen, no... Mireu, que us estic dient, no? No sé.
Ai, fill, no ho sé. Escolta, mira, és que ara m'ha vingut al cap, perquè ara vindrà la Pi Bernat, que vol demanar la paraula tren. Saps què deien, que aquell tren que va a la velocitat de la llum?
Quin tren va a la velocitat de la llum?
Bueno, no sé si el veurem algun dia o no.
Res no pot igualar ni superar, impossible, i si tu iguales la velocitat de la llum, t'has convertit en llum.
No, clar.
És a dir, el que sí que podrem fer és intentar, diríem, acostar-nos a la velocitat de la llum. Actualment estem molt lluny, però tenim mecanismes teòrics que començarem a provar que ens permetran accelerar les nostres naus i assolir velocitats de fraccions.
Però escolta, i això el cos humà ho pot aguantar?
Això estic parlant de ginys no tripulats,
d'emissions
no tripulades, però el cos humà sí. El cos humà el que notes no és la velocitat, és l'acceleració. Si tu l'acceleració la fas a poquet, però durant molt de temps aconseguiràs velocitats increïbles i tu ni ho notaràs. Torno a dir, tu podries anar dins d'un vagó d'un tren a una velocitat increïble, però mentre el tren no acceleri o no freni,
no
ho diràs tranquil·lament assegut escoltant la ràdio i llegint sense que et passi res. A la que acceleri o freni, sí, notaràs.
Bueno, això et passa, sobretot ho podem notar, perquè la gent també ens fem una idea quan vas en avió.
Clar. No, quan vas en avió, vas en un vehicle, els astronautes lògicament ho noten molt en el moment de l'enlairament de la nau, o al contrari, o de l'aterratge, no? Però durant el viatge no notes res si vas a velocitat constant. Per tant, sí, podrem viatjar, si tot va bé i no ens extingim abans i fem les coses ben fetes, etc. Podrem, jo ja no, vosaltres em temo que tampoc, però...
No se sap mai.
Molt bé, optimista. Molt bé.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara hem de passar tota la setmana per digerir i per tornar a escoltar-te.
Molt bé.
Totes les dades que ens has donat, que em sembla un plaer. Gràcies,
igualment.
Que vagi bé. Vinga, va, que arriba la Pi Bernat.
Estàs escoltant Fabricació pròpia. A Ràdio Estel. Demano la paraula.
Montse Pibermat, què tal? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui demanes una paraula que per molts és una tortura diària, eh?
Sí, 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 perquè avui parlem del transport públic que fa carregar de paciència als usuaris que dia sí i dia també arriben tard a la seva destinació. Doncs avui mirarem, que no se'ns escapi, el tren. Cada dia en algun lloc puja un tren de mitjanit.
La paraula és tren. A veure, Pibernat, comencem al principi. Com sempre fem? D'on ve el tren? Que suposo del llatí, no?
Doncs mira, no. Indirectament hi ve, ara ho veureu. Per ser precisos, hem de dir que és una paraula manllevada. És a dir, que l'hem agafada del francès. En francès tenien el verb trainer, que vol dir una cosa així com arrossegar. Que aquí, trainer, o no sé, perdoneu que no ho pronunciï, no sé com es pronuncia, s'escriu trainer, trainer, deu ser, que venia del llatí traginare, d'on nosaltres també tenim el nostre traginar. Per tant, indirectament ve del llatí, però el nostre tren pròpiament ve del francès. El francès trainer va crear el substantiu tren, que significa el que s'arrossega, allò que s'arrossega. És una paraula que es veu documentada des de molt antic perquè s'aplicava a la corrua de carruatges que portaven, per exemple, els exèrcits, no? Amb tot el que necessitaven. A darrere dels que anaven a davant hi havia tota una corrua de carruatges que portaven tot el que necessitaven les tropes pel seu moviment. Doncs què va passar? Amb la invenció del ferrocarril, els anglesos van prendre aquest mot tren i se'l van quedar per aplicar-lo als vagons, no? que van per la via. I el francès va fer el mateix. I de França, per proximitat, doncs va entrar a nosaltres, el català, tren.
Clar. I què en fem del tren? En català, eh? O sigui, a part de ser la màquina que va per la via.
En fem més coses, sí, sí. Mira, deixo de banda els tipus de tren que existeixen, que són uns quants, i per exemple hi ha el tren d'alta velocitat, el tren directe, el tren de la via estreta, els blindats, els articulats, el tren correu, el tren cremallera, el de passatgers, el de càrrega... En fi, els aficionats als trens segur que en saben molts més de tipus de tren, però en català tren ho apliquem a altres aspectes.
Ah, sí? A veure, digues.
Mira, fixeu-vos en els següents conceptes. Tren d'aterratge, per exemple, o tren d'artilleria. Pròpiament no estem parlant d'una màquina que vagi per la via, sinó que fa referència al concepte de conjunt. El tren d'artilleria seria el conjunt de soldats, vehicles, animals, etc., per transportar l'artilleria. O el tren d'aterratge seria el conjunt d'elements que permeten a un avió enlairar-se i aterrar, no?
Clar, a mi em ve al cap el concepte, que no sé si és correcte, t'ho pregunto, val? O sigui, quan diem, per exemple, el tren de vida, no? En el sentit de manera de viure. Aquí es pot... Sí. Està ben utilitzat.
Mira, sí, existeix, val. Tren. La manera de viure amb més o menys luxes és el tren, també. Però el que m'he sorprès, jo també la primera, perquè diccionari en mà, el tren de vida és castellà, el tren de vida.
El tren de vida, clar.
I el diccionari ens diu que en català és senzillament tren. No ho sé fins a quin punt això es podria acceptar, perquè a mi dir-ne el tren de vida tampoc em sembla malament. Aquella família porten un tren que no sé com el poden sostenir.
Clar, és com estrany, no? Sona...
Queda clar que és el tren de vida, però potser estem més acostumats a sentir-ho així. Bé, en tot cas, ja et dic que és diccionari en mà. En esports també, quan un esportista té el seu estil, també se li pot dir que té un tren ràpid, per exemple, o àgil, també, no?
I, perdona, una altra pregunta. Avui estic molt...
Pregunta.
Molt intensa, eh? Montse, i el que en castellà es diu el tren de lavado?
Ah, sí. En català s'ha de dir senzillament tren de rentatge o de rentat.
Què volies dir, alguna cosa?
Res.
Clar, mira, ara... Saps quina m'ha passat al cap?
Què?
No, ja se t'ha passat el tren. Vull dir, però... Saps? Però espera't, no m'avanço. Va, locucions, que segur que n'hi ha, eh? Però ara dubto, ara que quan t'he dit aquesta, dubto que això sigui un castellanisme.
Podria ser.
Perquè a mi me'n ve una altra avui.
A veure, digue'm.
Exemple. A todo tren.
A tot tren, no?
Què?
Sí, doncs mira, bona intuïció. Perquè existeix a todo tren en castellà, que significa, d'una banda, a tota velocitat,
sí,
i de l'altra, viure sense patir per les despeses.
Clar.
Doncs una altra vegada, diccionari en mà, quan vol dir amb tota mena de luxes, sí, en català seria a cor que vols, per exemple. I si volem dir ràpid, que va a tot tren molt ràpid, en català ens proposa dir-ne a tot drap, per exemple. I ja que estem parlant de castellanismes, doncs amb tren n'hi ha més. Per exemple, està com un tren, que és una adaptació col·loquial del castellà, també. Parlem col·loquialment quan una persona veiem que és molt guapa, no? En castellà diuen està com un tren, oi? Doncs en català això també es considera una mica castellanisme, també barbarisme.
Però, com ho diries, tu?
Mira, és que no m'ha agradat gens el que ens proposa el diccionari.
Què proposa
el diccionari? Perquè no és un llenguatge col·loquial dir ser ben plantat o tenir bona planta o ser molt guapo o molt atractiu. No m'acaba d'agradar. Hauria de pensar-hi més per veure quina col·loquialisme posaria aquí. A veure, va, tornem al català. El català que tenim més locucions amb tren. Escolteu, perdre el tren.
Això et volia dir, passar el tren. Era perdre el tren.
Veure passar el tren seria, no?, el que tu volies dir.
Exacte.
En sentit recte vol dir que no l'has agafat a temps, però en sentit figurat vol dir que no has aprofitat aquella ocasió concreta de la teva vida, no?, i has perdut el tren.
Sí.
O has vist passar el tren,
sí,
no?, que ja, adéu. I al contrari, igual, agafar el tren també es pot fer servir sense problema. Una que m'ha agradat, a veure. Si et dic que cada dia vinc amb el tren de les dues, tu, Mercè, què creus que vull dir?
Ostres, doncs que vens tard, no? No ho sé. No ho sé segur.
Doncs mira, vol dir que vinc a peu, perquè el tren de les dues fa referència a les dues cames.
Ah, ostres!
És bona.
Quin bona, no havia pensat.
I si et dic, vinc amb el tren de la fresca?
Aquí sí, no? O sigui, que arribes tard...
Que arribes tard...
És o no?
És, sí, però, a més, amb un matís de no saber què està passant, no assabentar-te de res. Saps allò que deien d'aquest baixa d'Arbeca?
Sí.
Doncs jo ho interpreto com un, com un sinònim.
Doncs m'agrada molt aquesta, eh? Vinc amb el tren de la fresca.
O aquest. Què vens, amb el tren de la fresca?
Escolta, Montse, per anar acabant, has trobat frases fetes en tren? Entens o no?
Sí, potser no són ben bé frases fetes, el que he trobat avui. Són més aviat, per exemple, jocs de paraules. O tradicions, que es diuen, no? Rodolins, que fan rodolí, fan història. A veure si us agraden. Escolteu, el tren d'Olot surt quan vol i arriba quan pot. Això és una frase que es veu que va fer fortuna per burlar-se del carrilet de via estreta que unia Olot i Girona, i que avui és un passeig magnífic, no?, per fer peu amb bicicleta. Després, per exemple, hi ha un joc de pregunta-resposta molt típic de quan érem petits. Si jo et dic, per on passa el tren?
Home, i tant, per la via.
I responíem, calla, burro, que ja ho sabia.
Sí.
Que era molt típic, oi? I acabem.
I rèiem.
Sí, no. I acabem amb un consell dels nostres avis que quan van veure els primers trens no les tenien totes. I que avui, però, aquest consell que porto, potser els usuaris de Rodalies, vist el panorama, l'haurien de recuperar. Que diu, quan hagis d'agafar el tren, primer fes testament. Que vagi bé.
Vinga, Pibarrat, moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Vicento
minuts i ens situem a 3:15 ja de 6 de la tarda. Recta final del programa d'avui, d'aquest dimarts. Per tant, obrim la nostra taula de diàleg. Avui una taula de diàleg, podríem dir, més reduïda. Serveis mínims. Però quins serveis mínims? Aleix Cabrera, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui no tenim a la Roser.
No tenim, però li enviem una abraçada des d'aquí.
Home, i tant. Mira, no sé si... Jo crec que ara mateix no ens podrà escoltar, però de ben segur que si recupera...
Ho farà després, ella ho fa, ella ho fa.
La taula de diàleg, doncs...
És bon alumne.
Exacte, Roser, també amb una salutació especial si ens escoltes d'aquí unes hores. Però és que avui... A veure, Aleix, nova incorporació a la taula de diàleg. Ens fa molta il·lusió.
Molta.
Perquè és una veu que ja fa uns anys, doncs, formava part d'aquesta casa.
Els matins.
Els matins, amb Joan Trias, i que a nosaltres ens fa molta il·lusió recuperar-la, que és la Joana Justícia. Joana, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, contenta de tornar a tenir aquest micròfon aquí davant i d'estar amb vosaltres.
Escolta'm una cosa, Joana, perquè clar, jo ara ho estava recordant, clar, o sigui, quan tu participaves a les tertúlies, no?, eres com a estudiant de periodisme.
Exacte, jo feia segon de periodisme, a més era moment de confinament pur i dur, i jo, mira, venia aquí a l'estudi perquè visc aquí mateix, a prop de la ràdio, i era aquell moment, a més, només podíem ser dos o tres a l'estudi, i per tant érem el Joan, jo, recordo que tu, Mercè, també entraves en algun moment per aquí, però érem molt pocs, i comentàvem l'actualitat, sí, entre quatre...
Amb mascareta.
Amb mascareta, efectivament.
Que lluny que queda això,
eh? És a dir, que ha sigut com tornar a conèixer ara aquest estudi d'una altra manera, el fet de ser aquí. Però bé, va ser un... Jo m'ho vaig passar molt bé i, efectivament, estudiar periodisme, ja he acabat la carrera, estic treballant com a periodista, així que molt bé, doncs és tancar aquest cicle, no?
Que bé, tu, doncs benvinguda novament, Joana. Avui el Fabricació Pròpia en aquesta taula de diàleg. Mira, parlant de, a veure, periodistes, sí, la tenim o no? La tenim connectada? Anem-li a preguntar, perquè si ens heu seguit des de primera hora de la tarda, quan hem començat a 2:45, hem fet avui la penúltima hora connectant des de... Ella l'han conegut ja que estava a Sant Celoni, si no m'equivoco. La primera trucada era a Sant Celoni, sortia des de Barcelona. Després li quedaven res, 20 minuts en la segona trucada a la Caselles per arribar a Argelers. I a aquesta hora anem a confirmar si ha arribat o no a lloc, apuesto. A veure, Judit Caselles, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè.
Bueno, a veure, aquí ja es nota com hi ha més ambientillo, eh? Judit, heu arribat bé o no amb l'autocar?
Sí, ja hem baixat de l'autocar i ja estem asseguts a les taules de premsa que hi ha reservades aquí, en aquest poliesportiu d'Argelers. I justament ara sents molt de xivarri, Mercè, perquè acaba d'entrar tota la gent que estava esperant a la porta, que són, doncs, bàsicament persones que han vingut de Lleida en autobusos i estaven esperant que les persones de seguretat les deixessin entrar aquí al recinte. I just ara les han deixat entrar i per això sents aquest xivarri.
Clar, aquest rebombori. Escolta'm, i qui hi ha al costat? Perquè, perdona, ja has vist en Puigdemont o no, en Carles Puigdemont?
No, encara no l'hem vist, eh? O sigui, ara aquí al recinte està començant a entrar tota aquesta gent que ha vingut de Lleida.
Sí.
Però a Carles Puigdemont de moment encara no l'hem vist. De fet, encara queda ben bé una hora perquè comenci aquest acte, per tant, suposo que el veurem d'aquí una estoneta.
Que tu creus que es jugarà una partida de futbolín o no, Carles Puigdemont? Que, com que abans ens heu explicat que hi havia un futbolín ben xulo aquí fora?
Jo espero que sí, perquè l'hem vist altres vegades jugant a futbolín amb gent vinguda d'altres zones de Catalunya. Espero, doncs, que avui també ho faci amb tots aquests simpatitzants que han vingut des de Lleida.
I per cert, Judit, amb qui acompanyarà avui a Carles Puigdemont? Això ho saps o no, en el míting?
Doncs sí. Justament avui aquest míting el farà acompanyat de la cap de llista per Lleida, que és Janina Vella, també de l'actual portaveu de Junts a la Paeria de Lleida, i que recordem també és exconsellera Violant Cervera, i amb alcaldes de les comarques de Lleida, com és l'alcalde de Rialb, que és Gerard Saverí.
Per cert, la Montse, a mi em preocupa això, eh? On tenim a la Montse Cortés?
Mira, Mercè, us estic perdent una mica perquè estan començant a donar indicacions des d'aquí...
Que has de callar, no?
Okay. Diguem-ne des de l'organització i el volum està molt alt i em costa seguir.
No, res, que jo et preguntava, o sigui, si has de tallar, tallem, eh? Però on està la Montse?
Mercè, perquè estan donant la benvinguda a aquesta gent.
Mare meva.
Molt animat.
Mare meva, això deu ser la Montse Cortés, que és la voluntària, ja m'ho imagino.
No, perquè des d'aquí no us puc sentir.
Vale, no, res, Judit, només dir-te, avisa la Montse que tornes amb l'autobús amb ella, eh? No fos cas que et deixin Argelers.
I tant, ja m'ha dit que passaria llista de tornada i que sobretot se'n recordaria de mi i que no em deixaria aquí feliç. Per tant, no patiu, Mercè, que
mira,
estic molt ben acompanyada.
Diu la Marta Harry que li portis un croissant. Ja no, o sigui, això ja no ens escolta. Clar, és que ja fa bé.
Sí.
Caselles, que vagi molt bé. T'escoltem als butlletins informatius i demà a la caravana.
Sí, tant i tant. Deixaré cròniques per als informatius. Així que...
Molt bé.
Com ha anat l'acte d'avui aquí a Argelers, que ens escolti demà a la caravana amb Joan Trias.
Fantàstic, una abraçada ben forta, que vagi bé. Vinc de quin xivarri, tu. Què, ja no s'escolta. Clar, això, perdona, és com... Era com si estaven jugant al partit de futbolín.
Escolta'm, per què viatjava? Amb el bus de campanya?
Sí, perquè saps què ha passat? Que avui hem trobat... Mireu, clar, és gairebé inhòspit. A veure com ho veieu també vosaltres. Però clar, és que... a mi no m'havia passat mai que un candidat, clar, hagués de fer la campanya fora de Catalunya. Clar, i per clar. Això, clar, l'autocar de Junts, avui la Caselles ha anat amb els periodistes en aquest autocar per poder viure, no?, aquest míting a la Catalunya Nord. De Carles, sí. Puigdemont. Ah, inhòspit, perdona, insòlid, que em diu la Jaque.
Insòlid, totalment.
Insòlid, no? Vull dir que això... Bueno, poques vegades no ho podrem explicar.
I tant, sí, sí. I és l'anomalia que ha tocat i per la qual està passant, sí, sí, efectivament, el partit del Puigdemont. El que sap més greu és que no sabem si tornarà amb croissants. O sigui, tota aquesta excursió valdrà la pena si acaba tornant amb croissants. Jo vull crònica i gastronòmica, també, si pot
també,
ser.
No? Si pot ser. A part, molt, molt curiós, la Caselles, perquè jo crec que escoltava el que volia, eh? Perquè quan li dic, alerta que no te'n deixin, eh? Ella, sí, sí, no et preocupis, ja li diré a la Montse, sí. Que la Montse Cortés ens ha explicat, hem pogut parlar amb ella durant la tarda, és una voluntària que cada dia del món que ha sortit d'aquest autobús, ella, de voluntària, organitzant, i mira, de pujada i baixada, eh? El mateix dia.
I quantes vegades ho ha fet?
Mira, no crec que ha dit, quantes vegades ha dit? Des de que va començar la campanya, no sé si ha dit 6 o 7, o no sé quantes vegades, bueno, no sé quants, no, potser ara m'he passat, eh? No sé quants mítings hi ha hagut. Però bé, si més no, curiós.
Mm-hmm. Compte la precampanya, és a dir, que ja em portava de trobades allà, sí, bueno, a Argelers i per allà dalt, eh?
Clar, quan ens vam assabentar ja que seria Carles Puigdemont el candidat, com ho heu encarat vosaltres, no? Com encareu aquesta setmana per aquestes eleccions catalanes, recordem, aquest diumenge? Mm.
Doncs, de moment, l'encaro. Mira, per exemple, avui tinc moltes ganes de veure també el debat que hi haurà a TV3 i Catalunya Ràdio. Sí que he anat seguint una
després
mica...
Després del d'ahir, te'n queden ganes?
Clar, he de dir que el d'ahir m'he quedat amb els titulars, només. Jo, bueno, soc molt fan també sempre dels debats de TV3, i al final és el que m'acabo mirant amb més... allò complet, però sí, sí, sí que hi ha ganes. M'agrada, no aguanto el debat sencer, vull dir, mai.
Això
no els
passa, jo tampoc
l'aguanto. No aguanto sencers, sí. Vull dir, jo m'espero la primera horeta, allà m'hi tens, però després... I bé, no sé, en general encara tinc ganes, la veritat, que arribi el diumenge, i crec que serà un dia políticament convuls i tinc moltes ganes. No sé, han sortit ara també aquesta setmana, vèiem l'enquesta, els sondejos que anaven sortint i, no sé, sembla que no aconseguim, no hi haurà majoria independentista.
No, caldrà el pactòmetre famós, no?, per veure qui suma.
No, no, sí. I perdoneu, el nostre company en Pau Massip comentava la possibilitat, i us imagineu de tornar a repetir eleccions?
Desgast emocional, social i després emocional. També econòmic, sí, perquè el sí, que representen sí. Uns comicis per les arques, no?, autonòmiques, sí. O estatals, o on es facin.
Sense vacances per periodistes, sí. Cap mena de descans pels periodistes. Això també és important. No ho sé, a veure, tant de bo no, però no ho descartem, un possible escenari. Així,
clar, depèn dels
de
pactes,
repetir.
No?
Evidentment.
Depèn sí. del que surti. Sí. Aquesta setmana també hem comentat molt el tema de la intenció de vot, no? Mm-hmm. Perquè bé, jo, no, òbviament, us preguntaré qui voteu, però teniu clar ja qui voteu? Almenys si
sí.
Ho teniu clar.
Sí, sí. Ho vaig decidir la setmana passada.
Tu la setmana passada?
Jo no. O sigui, jo encara puc ballar entre... Sí? Sí. Perquè em vull acabar de llegir... Jo és que sóc d'agafar-me els programes i mirar-me'ls, que després es compleixen o no es compleixen.
Sí.
Sí que m'agradaria, per exemple, en base al debat d'ahir, no? I ja que avui en fan un altre, m'agradaria a mi que els diferents partits o candidats en deixessin molt clar quines són les seves línies vermelles a les quals no volen transigir. No? És a dir, que realment no pactarem amb qui estigui d'acord o en contra d'això. No són clars. I ahir, de fet, el debat és que sempre és el mateix. Més que un debat, és una colla de retrets, no?, d'una banda a l'altra, que al final dius, home, aquest guirigall ja el munteu al Parlament, no?, a vegades. Avui informeu a la població de realment sobre què us postuleu, què defenseu. Mm-hmm. Més claredat, diria, i que el compromís fos real després, també. no? És a dir, que tenim temes tan importants com el model de transport aeroportuari, de transport també dins de, entre ciutats i dins de les ciutats, el model educatiu, el model sanitari, l'impuls que els vulgui donar o no en l'àmbit econòmic, no? Doncs a la ciència, la tecnologia, la innovació. Què en pensen els diferents candidats d'això? Quines són les seves polítiques al respecte? A mi no em queda clar d'alguns d'ells.
Sí, el factor televisiu que tu apuntes serà inevitable també en el debat d'avui, ho estem veient en tots, i és una cosa que jo crec que és frustrant, però que és evident que els polítics es posen davant de les televisions allò a punt de fer l'espectacle i els seus assessors els preparen també una mica per fer això. No sé, també serà avui interessant veure com s'incorpora el tema d'això, d'aquest aixecament de l'emergència per sequera a Catalunya, a veure si com s'incorpora amb noves mesures, propostes...
Cal dir, jo volia comentar-ho, quin encert que s'hagi aixecat justament en aquesta última setmana
sí,
de campanya.
Sí, jo també ho pensava, sí, sí.
Bueno, no ho sé, aquí ho deixo.
Estratègia, clar, o no, a 5 dies de votar.
Clar, que bé que digueu això, també. Perquè, clar, també s'ha parlat molt i s'ha creat molt debat per l'entrevista que va haver-hi de Pedro Sánchez. La setmana... Imagina't, jo ara estava recordant, dic, ostres, que va ser la setmana passada, sí. No? Creieu que d'alguna manera aquesta entrevista, perquè hi ha hagut partits que s'han queixat, no? D'alguna manera, doncs, està com en aquest punt de fer campanya?
Sí.
Sí, sí. Per vosaltres, sí.
Sí, 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 sens dubte. Vull dir, no hi ha cosa que passi dies abans.
Per tant, no s'hauria d'haver fet? Quin parer teniu? A una televisió pública, com Televisió Espanyola.
O sigui, jo sóc partidària...
Joana, perdona, però és que això, o sigui, és històric. Que Aleix es quedi callat...
Que dubti.
Tinc els meus dubtes. O sigui, penso que... Sí, potser en un altre moment sí que és lícit que es fes, però en campanya... sent respectuosos amb doncs això, no? Amb les dinàmiques, els tempos, potser és molt oportunista fer-ho en aquest moment. És a dir, és el que deies tu ara, Joana. És a dir, no hi ha res que no es faci, ni en campanya ni en precampanya, que no estigui pensat, repensat, reformulat entre els candidats, candidates, equips de comunicació dels partits. No deixen res a l'aire.
Ja.
Res.
Fa dubtar ja que ja ve tot, no?
Sí.
Sí, no estic en desacord en que es fes l'entrevista. A mi m'hagués agradat que hagués pogut haver-hi una roda de premsa en la compareixença de Pedro Sánchez. Ja. O sigui, tornem amb el mateix. Estava tot calculadíssim. Què passa, eh? I això que ja ho veiem sempre, que en les grans compareixences i temes així que, bueno, que semblen intocables després de 5 dies de reflexió, bueno, entenc que estàvem en el pic de la presidència de Pedro Sánchez, però crec que hauria hagut d'haver roda de premsa.
Dit això, va, i tanquem aquest tema de les eleccions, que ens ha passat el temps volant. Mm-hmm. Vull dir, imagina't si hagués estat ja la Roser. Mm-hmm. Vull dir, ja la Roser s'hagués
queixat.
Ja us
diria que encara queden 4 dies, no?, de campanya. Sí. Encara poden caure aquí algunes parletes. Home, clar.
Sí.
Pel final, la traca,
home,
no?
Exacte. Traca
final.
Alguna cosa, ja ho veureu.
Que bé, traca final, dia de reflexió. Us vull preguntar per aquest dia de reflexió. En teoria, perquè ens interessa saber la vostra opinió, Joana, Aleix, es tracta d'un dia en què els electors podran decidir el seu vot sense cap ingerència, que els faci, doncs, de decantar-se per un partit o un altre. Creieu que realment és així? Es manté aquest dia de reflexió? No sé, com el viviu vosaltres, no?
En l'era de les xarxes socials us diria que no.
No,
ja no. Que des dels partits no es facin ja... És a dir, s'aturi ja la campanya i no es facin comunicats o missatges en clau de campanya, no vol dir que des dels cercles afins no se'n facin. Jo crec que al final és el que deia la Joana. Hi ha qui ja té el vot decidit de fa temps, hi ha qui l'està decidint ara, hi ha qui el decidirà en el moment de gairebé ficar la papereta dins de l'urna. I cap tot aquí. I per mi el dissabte, aquesta jornada de reflexió, és una cosa ja del passat, ja no té gaire sentit.
Sí, jo crec que és un bon dia que els mitjans també se n'aprofiten per fer allò, últimes peces, de dir guia ràpida de qui votar. Recordo que, no sé, les últimes eleccions i les del maig hi havia una molt bona guia que a mi em va anar molt bé, que feia el diari Ara, que serveix això per fer un resum final, però dia de reflexió, com avançava ara l'Aleix, ara mateix en l'era de les xarxes socials,
és impossible.
Estem tots embogits, sí. El dissabte, clar. El diumenge, i després ja arriba la ressaca electoral, i no parem, no hi ha moment de reflexió i de seure. Tant de bo n'hi hagués i fos una cosa sempre més reposada, però no.
Clar, crida l'atenció, però que jo crec que cada vegada que hi hagi més, i ara amb aquestes eleccions està claríssim, aquest alt nivell de, que la gent no sabem, no?, a qui votar, creieu que, clar, això és que vol dir moltes coses, no? Quina lectura en feu vosaltres, no? Que hi hagi com aquesta índice que no saps, no? Vull dir, que saps, pots tirar cap un partit com un altre. No ho sé, és la impressió que em dona
sí, a mi. Bé, perquè estem, des de fa molts anys, estem en uns temps de desencantament polític, clar, de polarització, d'extrems, vull dir, per dreta, per esquerra, i cada vegada estem tots més segmentats, la gent està cansada, cada vegada hi ha més precarietat, cada vegada les situacions són més complicades a la feina, a la feina, a la ciutat, als barris, i jo crec que cada vegada la gent d'això passa més de la política, que a mi que em sap supergreu, vull dir, em fa molta pena, i per això crec que... Això, que estem en aquest moment de... Bueno, ja decidiré el diumenge. No, a mi em sembla molt greu que el mateix diumenge decideixis el teu futur, perquè al final és el teu futur i el de la teva família i la teva ciutat.
Sí, és el que dius. És que hi ha un desencís molt gran i crec que el fet d'anar fent... avançant comicis fa que la gent tingui la percepció de que, ostres, que hi ha eleccions.
Ja.
I provoca aquesta sensació de què estem fent. Que anem votant, anem escollint, no?, candidats, allò, presidents, alcaldes, però que al final la situació bàsica del dia a dia, de la feina, els preus del supermercat, no?, continuen desbordats, la feina irregular, l'habitatge és un tema que portem arrossegant de fa molts anys i que sí, es van fent pedaços, es van implementant polítiques, però no acaba de... La cosa continua sent un problema gros i que el tenim damunt la taula i que ens crema les mans. I és aquesta sensació que jo crec que la gent pensa, ostres, no s'està fent res.
No s'està fent res. No? Mira, jo, què bé que ho diguis, això, Aleix, que no s'estigui fent res. Perquè què passa amb la parada d'autobús? Canvia ara de tema radicalment a la taula de diàleg, Joana. Heu sentit a parlar d'una parada de bus de Plaça Espanya on s'aturen fins a 19 línies?
La tinc com qui diu davant de casa. Baixo pel carrer Mèxic i me la trobo a l'altra banda de la Gran Via.
Explica'ns què ha passat.
Bueno, estan fent unes obres que no sé ben bé què estan fent a la Plaça Espanya. Tota la Plaça Espanya fa molts anys que estan fent obres, a una banda i a l'altra. I ara, a l'altre cantó, han avançat la parada i on abans hi havia les dues parades aquelles seqüencials i quedaven com disgregades o separades, ara estan totes juntes i realment es fan unes cues, no només d'autobusos, sinó de gent. O sigui, tu veus al matí, que és l'hora punta, una cua de gent que se'n va cap al cantó d'Hospitalet perquè és cap a aquella banda. Però també, a l'altra banda, la gent que va cap a Plaça Catalunya també s'hi acumula allà, perquè, a més, estan refent les voreres, llavors el pas de cotxes ha quedat més reduït, el carril bici també ha desaparegut, llavors la gent va amb la bici a la mà...
O sigui, que és caòtic.
És caòtic,
no?,
aquella plaça.
Sí, jo me n'he assabentat ara aquesta tarda, però sí que és una zona, com deia, visc per aquí, per la zona, i per tant la situo, i a més que arriba un punt que acaba sent perillós, perquè a més, si no recordo malament, allà més hi ha hi ha zones carril bici, i les bicicletes, maleïdes bicicletes, no, patinets elèctrics, perdoneu, que passen allà...
Ojo, que estàs parlant amb un ciclista.
No sé si és el teu cas, però sí que ara m'ha vingut al cap la imatge de l'acumulació de gent combinat amb les bicicletes, és horrorós. Vull dir, s'ha d'anar allà amb quatre ulls.
Sí, hi ha una pràctica que jo com a ciclista faig, i crec que s'hauria de fer, que és quan hi ha cúmuls de gent, baixes de la bicicleta i vas a peu.
Tant de bo.
Que ja vas anant pel barri gòtic, pel centre, que els carrers són estrets...
Això t'ha tocat.
Sí, i la gent que et toca el timbre, ding, 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 per darrere, dius, perdona, no, baixa de la bici, no ens has de marcar el pas als vianants.
Sí,
no?
Sí.
Això també reconec que fallem.
A veure, en aquesta taula de diàleg, ens queden 30 segons. Què creieu? Quina seria la millor alternativa? Menys caòtica. Què faríeu, vosaltres?
Doncs...
Pregunta d'examen, Joana, que jo...
Ja veig.
Parada separar les parades, fer una parada temporal. Exacte. Ja més endavant la Gran Via. La Gran Via és prou llarga com per fer la gent caminar una miqueta més i separar aquestes parades, que no hi hagi aquest acúmul de busos.
Joana, estem d'acord.
Estic d'acord, sí. I oxigenar una mica de Plaça Espanya, que ja és una plaça caòtica per totes bandes. Sí, sí.
Nois, moltes gràcies. Joana, pots tornar dimarts o no?
Sí, tornaré, i tant.
La setmana vinent parlarem d'Eurovisió.
Vinga, va, a veure,
vinga,
creieu...
Farem els deures.
Ui, que se'ns ha passat el temps. Exacte, feu els deures, mireu Eurovisió. Aneu a votar diumenge.
Tot.
I en parlem dimarts. Aleix Cabrera i Joana Justícia, gràcies.
Bona tarda.
Vinga, va, que us deixem amb l'Ignasi Miranda. Que vagi bé, fins demà.
Ràdio Estel.
Gràcies.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.